11 i 2, les 6 i 2, el darrer tram d'avui del de Far a Far, i és el darrer dimecres del mes. I què vol dir això pels nostres oients fidels? Doncs no hi ha dubte, ho tindran clar, que toca cine amb un gran aficionat, un gran entès d'aquesta art, la setena, diuen. Bon dia.
I per jo la primera.
bon dia, Toni Cordero, com estem?
Bé, bé, molt bé.
Escolta, què estem escoltant?
Rebeca.
Rebeca? Un jerseiet?
No, encara avui fa calor per donar Rebeca. Feia dos dies sí que hauria estat ben pensat agafar-la de l'armari. És la primera pel·lícula que va fer en Hitchcock als Estats Units. Després d'una trajectòria...
Què vol dir els Estats Units? Abans havia fet alguna altra banda?
A Gran Bretanya. Mm. Va començar ahir. Va fer algunes pel·lícules de cinema mut. I llavors ja va començar amb el sonor. Ell ja va fer algunes pel·lícules interessants. El primer va fer una operística de Vals for Viena que no li va agradar a mi, que però llavors ja va fer... va fer altres següents tocant gènere que a ell més li agradava i que millor dominava, que era el drama i el suspens. I arrel d'una adaptació que va fer d'una novel·la de Daphne du Maurier, una escriptora anglesa molt coneguda als anys 20 i 40, no? Va ser la seva trajectòria literària més prolífica durant aquests anys. En Hitchcock era molt conegut a la seva obra i un gran amant perquè coneixia son pare, en Gerard Dumarié. De fet, Gerard Dumarié, que era un actor de teatre, posteriorment es va fer productor també de pel·lícules. Pues, moltes d'aquestes obres eren ambientades en el segle XIX. El segle XIX era el gran escenari històric i social d'aquesta escriptora, sobretot en referents literaris d'aquella època, com en Charles Bront i Jane Bront. De fet, el personatge de Rebeca, que no sap el nom, per cert, és la senyora de Winter, però no sap com se diu. La interpreta aquesta gran actriu, una Joan Fontaine, perquè ja en tenia 21 anys, germana de Oliva de Havilland, que, per cert, saps que es duien a matar, es duien molt malament, tenien molts de seus professionals, una de l'altra. Pues, és l'arquetip d'aquesta dona de classe mitjana, que de repente té que aprendre a viure i adaptar-se a un entorn diferent, un entorn conservador, tradicional, aristocràtic, que això està molt lligat a aquests personatges, com deia el primer, d'aquestes obres, no? d'aquesta escriptora, que era referent literari de Daphne du Maurier. No? Entonces, pues bueno, en Hitchcock a Gran Bretanya va adaptar una novel·la seva, que era La posada de Jamaica, amb en Charles Laughton, l'any 39, que era una història d'aventures i pirateria, que en Hitchcock té molt mal record d'aquella pel·lícula perquè en Charles Laughton era molt pesat, era un home que tenia un ego dalt de tot, molt, molt pujat, i sempre buscava sa manera de modificar el guió perquè ell pogués xuclar a càmera tot el que pogués, fins al punt que li va rebentar el final a en Hitchcock.
Wow.
De fet, en Hitchcock volia deixar pel final de sa pel·lícula qui era realment aquest personatge. Bueno, és esvillà de sa pel·lícula, per això no ho saps durant gran part de sa pel·lícula, però ell mateix ho va rebentar a l'adelantar aquest coneixement a meitat de metratge. No? Pues, bueno, després en Hitchcock va picar es bota als Estats Units, ell va contactar amb en David O. Selznick, que era va ser el productor de Lo que el viento se llevó, aquell gran èxit, no? Aquell gran melodrama rosa i dramàtic, no? des dels anys 30, que se van dur els principals i millors Oscars. I clar, aquest productor va arribar molt alt, va tocar molt amunt. Les següents pel·lícules per ell eren un repte, difícilment podien arribar a aquestes cotes d'art i de maestria com aquesta obra, que en certa manera aquesta era la gran obra i la definitiva d'aquest productor. Sembla que la va dirigir en Victor Fleming, crec, no? Però, en certa manera, crec que hi va estar molt darrere, no? El director, quizá, efectivament, com tal, era autor de la pel·lícula, però quizá era més i tot és productor, que havia estat memoràndums i enviant tot el rato i controlant sempre tot el procés de filmació. Pues en Rebeca va fer el mateix. En Hitchcock, que era un home molt acostumat a... pues bueno, a rodar en plena autonomia, en plena independència artística. També el posava molt nerviós que en David O. Selznick li estigués enviant memoràndums, suggerències sobre com s'hauria filmat tal escena, com s'hauria preparat a l'altra, i van tenir moltes fregades. Encara i tot, van saber aguantar els dos per fer tres pel·lícules més, saps? Si recordeu que llavors va fer-se de Recuerda, no? Aquella pel·lícula amb en Gregory Peck, de l'any 45, Encadenados, també si vos sona, i El proceso Paradigm. Recuerdes aquella pel·lícula famosa que té aquells murals d'en Dalí? Que interpreta allí, és una interpretació surrealista de somnis, no? S'ha de fer contractar per fer aquells decorats. Pues tornant a aquesta pel·lícula, centrant-me més en la pel·lícula en si, Rebecca, com la podíem considerar? La vull parlar d'ella perquè es compleixen 80 anys, es va fer l'any 40.
Recordem aquest detall, aquesta anècdota, que aquesta pel·lícula ha donat nom a una peça de roba.
Sí.
Ha donat nom a una peça de roba. Quan nosaltres parlem d'una Rebecca,
sí,
tot arranca d'aquesta pel·lícula perquè la protagonista portava un jersellet tota, sí, l'estona, la Rebecca, sí, portava aquest jersellet i ha quedat aquest nom. Això és bastant divertit.
Ha quedat, sí, però vaja, i curiós. Pues Rebecca no surt en la pel·lícula, però en certa manera és un personatge, anem a dir fantasmal, una presència, o de fet una marca que deixa en aquella casa, Manderley, on va viure ella, la protagonista, amb el seu home, en Maxine de Winter, que l'interpreta en Laurence Olivier. Havien buscat altres actors d'aquella època, Walter Pidgeon, Melvin Douglas, en Leslie Howard. Leslie Howard és conegut perquè va sortir abans també en Lo que el viento se llevó. Que era aquell que s'ha enamorat, no? S'ha enamorat de na Vivian Leigh, aquesta pel·lícula, aquell que se'n va anar a la guerra, i llavors, bueno, no sé si m'ho recordo de la pel·lícula, però tampoc ara m'entretendré amb això. Però, bueno, en aquesta, com deien, Rebecca, la seva presència, diguem que ho marca tot. Ella, saps que heu vist la pel·lícula, quan ella arriba allí, coneix una criada, no? Una mà de llaves, la que cuida sa casa, que realment tenia una tica passió per sa antiga ama d'aquella casa. Quasi una idolatria, no? I quan veus sa nova dona que entra a sa casa, sa nova dona de Maxine de Winter, quasi ho veu com un estorb. Un estorb, algo que contamina allò, aquella puresa, que aquella casa, en certa manera, sa mateixa criada la cuidava com si fos allò com una espècie de mausoleo. Tots els vestits perfectament col·locats en els seus armaris, no? Es mirava i on es pentinava, però tot ben col·locat. No deixava ser una profanació veure aquella dona allí. I ella, si s'esforça durant tot el temps que està allí, d'estar a l'altura de la Rebecca. Es veu, hi ha una escena molt eloqüent que se la veu ella mirant un quadro d'aquesta dona per dalt ella, no? Com que es dona compte que veu algo que és mal d'agafar, mal d'arribar. I que és una pel·lícula en la que les observacions sempre estan per tot arreu. Com observa la criada a la nova arribada, la mira amb un recel, amb una desconfiança, amb un despreci, com ella observa la casa, dant-se compte que allò no és un entorn, és un entorn que ho tindrà molt difícil per crear una nova llar, molt complicat. Com observa el seu home perquè li agradi, perquè estigui a l'altura de la seva anterior dona. I encara i tot la mateixa Rebecca, que pensant que és com un fantasma que està observant tot aquell escenari, no? Quizà és una posició privilegiada. Llavors la mà, Natalia Dumaria, és escriptora, era un amant de la navegació, li agradava molt navegar, i si fixes la mà, està bastant present en aquesta pel·lícula com moltes de les seves obres. Curiosament, però, quan entrem a les escenes tràgiques, per exemple, quan la senyora Dawson, la criada, li fa una suggerència indirecta a John Fontaine, de que el millor que podria fer és anar-se'n d'aquí, inclús matar-se, però li fa, de certa manera, una indirecta cruel, se remoda la mà, sent que va augmentant en força, no? I la intensitat de les ones. Recordeu que la mà és el que ens ha donat la vida, i de certa manera aquí et dona a entendre que la vida torna a ella. El mateix en Maxine de Winter, a la novel·la, bueno, estic ja dient coses, no sé si també puc dir, perquè és una pel·lícula molt antiga, quizà tots ja l'heu vist, però Maxine de Winter, a la novel·la, maten a Rebecca, lògicament, en aquella època, que era molt obligat, és happy end, i que, bueno, que un actor com en Olivier, que tingués allí pues una imatge, no?, d'assassí, de la seva pròpia dona, no era tampoc ben vist per una estrella, sí, un actor d'aquest nivell, i van canviar que tenia aquesta intenció, però que ja va caure accidentalment. I allí el mateix, la mà i al costat, les zones colpejant amb molta bravura, no?, en aquestes escenes en que la mort és el que té la màxima presència. Mm-hmm. És una pel·lícula que va tenir un pressupost de $1,208,000, que equivaldria a 23 milions d'euros d'avui en dia. I va recaudar molts de sous. Va ser un èxit, va ser una entrada d'en Hitchcock, però realment triomfar als Estats Units. Va recaudar 6 milions, que això equivaldria a quasi 110 milions d'euros avui en dia, i va rebre dos Oscars, de millor pel·lícula, millor fotografia en blanc i negre. Tot l'altre ja va ser nominat de millor actor, que no entenc com no li van dar l'Oscar en a Judith Anderson, la que fa de sa criada, perquè realment fa un paper però impecable. I va quedar nominada, això sí, però encara i tot això no fa ombra a la gran interpretació i de tots ells. Una cosa curiosa, dir que en Joan Fontaine, en aquell rodatge, ho va passar malament, per una banda perquè anava molt arrufada amb en Hitchcock, que en Hitchcock pareixia que era molt dominant i agotava molt els actors, volia treure el millor de les seves interpretacions i era molt exigent. Però també del seu partener, en Olivier, perquè ell volia que el paper fos per a Vivian Leigh, de lo que Viento se lleva, volia que s'hagués endut aquest paper. Uh-huh. Però no ho va aconseguir. Li van anar a aquesta actriu i que ell no ho va encaixar gaire bé.
Ai, aquests gelos.
Llavors,
l'enveja, el pitjor dels pagats capitals.
Sí. Bueno, llavors, jo supos que ja quan la cosa ja va rodar, pues ja ha d'haver anat tot pues, molt d'una altra manera. Què hem de dir, finalment? És una gran pel·lícula, una pel·lícula que l'atmosfera ho diu tot, gòtica, una mica tètrica, però que també reflexa l'interior fred, l'interior, el temps detingut, que no avança, dins els mateixos personatges que viuen allí, i tots els ressorts del drama i les obsessions del director que començava a manifestar allí, perquè en Hitchcock, ell, les seues pel·lícules es feia servir una mica com una purga personal, tota la repressió catòlica que va patir de petit. Ell era fill d'un comerciant, una dona molt, una mare molt protectora, a un barri pobre, crec que a Londres, això ho estic segur. Era un al·lot que tenia molt de complexa per seu sobrepès, i llavors tenia una gran atracció, no?, per ses dones, però al mateix temps el frenava la seva moral catòlica, no? I aquesta repressió que queda detinguda en l'observació, en el voyeurisme, és algo que, si et fixes, és un detall que surt a totes les seves pel·lícules. Tant La ventana indiscreta, Los pájaros, també Psicosis, quan en veig, mira tres d'aquell forat, no?, l'habitació descostat, Aquesta persona que la seva atracció, diguem, animal, per sexe contrari, el rossegaria més perquè la moral catòlica el fre només pot limitar a observar. Pues llavors, Los pájaros va ser la darrera adaptació que va fer en Hitchcock en aquest escriptor, de Daphne du Maurier. Ella, com he dit, va fer molts de llibres. Però els tres que va adaptar Hitchcock va ser La posada de Jamaica, la primera que hem dit, l'any 39, Gran Bretanya, aquesta de Rebecca. Finalment, Los pájaros. Los pájaros era una sèrie d'històries curtes. Va tirar una d'ells de 40 pàgines, que només està ambientada a la granja on els pardals envolten la casa i els ataquen, no? Però ell ho va ampliar. Va ampliar més la història, la va fer més, amb més elements. Diguem que realment està basada en aquell relat, però hi va crear la seva pròpia història. I és perquè es va basar en un fet real que va passar en l'any 60 a Califòrnia, que els pardals després van rellar i van començar a atacar la gent sense explicació. Pensa que es van intoxicar amb algo, amb algun producte industrial que venia d'unes fàbriques. I amb això ell va fer una alegoria sobre la part de la innocència i centrada en la maduresa a través de la protagonista. I llavors també secundàriament el caos que té inexplicable, com la naturalesa es revela contra Soma, qui sap per què Soma no fa altra cosa més que ignorar-la, maltracta i fa malbé sa casa que l'acolleix, no? Una pel·lícula que va tenir un pressupost tal per sa època, prop de 3 milions de dòlars. Ell va ser, diguem, sa gran es descobriment de Natipi Hedren. Ella era una model de pare suec i mare alemana noruega.
Natipi Hedren no és la mare d'Anna Melanie?
D'Anna Melanie. De fet, va quedar tan agraïda en Hitchcock que li ha estat una oportunitat que la va batir amb nom de Melanie, perquè és el nom de sa protagonista de Los Pájaros, diu Melanie. Saps?
Tot està lligat aquí.
Sí. I fixa't el joc d'Espardals, no? Quan ella fa així un joc així de seducció amb sa protagonista, en Rod Taylor, quan entra allà a una botiga, ella compra uns periquitos que estan allí jugant, no? De certa manera és una translació d'aquest joc entre ells dos i el joc amorós entre ella i ell, no?
Carai, quant de simbolisme, noi. Jo, alegoria i simbolisme d'Oquia, eh? Sí,
sí.
Realment...
Però llavors, quan es desata el desastre, no?, que els pardals ataquen el poble, ataquen la casa on ells estan amagats, i ella rep els atacs dels pardals, ella pateix una gran transformació. Ella passa de ser una dona frívola i quizá molt superficial a ser una dona que realment es dona compte que els altres s'importen, que es preocupa per l'altra gent. A través d'aquest procés evolutiu que al llarg de tota la pel·lícula es va veient. Coses curioses, per exemple, saps que va ser una pel·lícula cara perquè van tenir que posar uns efectes especials que eren novedosos per l'època. Saps? Abans filmaven amb una pantalla plana que es notava massa, el contorn blau. Tots van contractar un tècnic de Disney, en Ip Iwerk, que hi va ficar una pantalla groga impregnada amb vapor de sodio perquè esborrés una mica aquell contorn i queda bastant acceptable, saps? Detalls, els boixos que corren a sus pardals, saps que es duen a fer de marxa amb una corda? Eren pardals, clar, lògicament de pega. Mentre que els pardals que l'ataquen a ella allí, a sa casa, eren de veritat, controlats per un adiestrador, però fermats amb unes cordes a ella i va rebre bastantes picotades reals. Però, clar, lògicament, una escena que tingui tot aquest realisme té un preu.
Que interessant. Molt bé. Déu-n'hi-do, el Hitchcock en Rebecca, en Els Pájaros... Vinga, va, també us volies parlar d'una sèrie d'HBO, no?
Sí. Watchmen. Jo que és que som... jo som un friqui dels còmics, m'agraden molt.
Ah, sí? Dels còmics... Has sentit les declaracions de Scorsese?
Sobre superherois.
Sobre superherois, dient que això no és cine ni és res.
És cinema. Cinema entreteniment. Per això ho ha hagut sempre, des que érem nins. Si no eren sus superherois, els estrenolis digitals, abans eren Robin Hood, lluitant contra la sèrie de Nottingham. Vull dir que...
Sí, però ell ve dir que això no... Que el cinema com a tal és una altra cosa, que això és tot efectes i molts de diners amb acció, entreteniment, efectes, i que això està com colonitzant totes les sales de cinema i que... Sí, fins i tot en Ricky Gervais a la gala dels Globus d'Or em va fer broma.
Sí, és que també hi ha que reconèixer que en Scorsese algú li cou tot això, perquè ell voldria que ell, ja que dir-ho, jo crec que en el fons no li va agradar tenir que fer la pel·lícula buscant una plataforma. En Scorsese és un clàssic de cinema de sala tota la vida, però veure que cap productor li respaldava els fons, que simplement en Bob Iger de Disney fes que és així en sus dits, en seguida d'Ali, els sous que demanés, pues no deixava de ser per un agravi comparatiu. I és per això que també quizá hi ha de tot. També és veritat que ell quizá desprecia aquest tipus de cinema, perquè no és un gènere en si, no hi ha un gènere de superherois, quizá podem dir de fantàstic, però clar, també es ve que aquestes pel·lícules han proliferat de més en aquests darrers 10 anys, han saturat el mercat, i això sempre que un petit rebuig, però és majoritari, lògicament, per directors clàssics com ell, no? Que veu que tanta saturació de superherois en el cinema no dona oportunitat ni via lliure a obres personals com la seva, que va necessitar parlar a Netflix per poder filmar l'Irlandès, gran pel·lícula. Encara i tot, li té que molt que agrair a Netflix, li va facilitar tot el pressupost sense cap límit i rodar el que volgués. De fet, 3 hores són tal qual, allí ni falta ni sobre res, ni hi ha cap escena eliminada, perquè allí hi cap tot el que en Scorsese volia fer.
3 hores i mitja. Saps? Vinga, va, Watchmen.
Watchmen, bueno, volia parlar primer d'en Alan Moore. En Alan Moore, un personatge, un rar avis, dins el món del còmic, un personatge, realment personatge, eh? Lluís de vora, apareix en Gandalf, un home així molt alt, amb una barbella... que visteix així, un estil així...
Gabrielet.
Túnica. Sí, però més... sí, però més túnica, no sé. Més, ja, ja, sí, ja. Però un estil així. Pues que ha estat tot. Escriptor, dramaturg, poeta, escriptor de còmics. I el Joker, la pel·lícula aquesta que tothom parla, no haurien conegut... aquesta cara dels personatges sinó que ha estat per ell gràcies a un còmic de Killing Joke, La broma assassina de l'any 96, dibuixada per en Brian Bolland i guionitzada per ell, que et mostra un personatge amb molts de matisos. No és típic villà camp que coneixem de les sèries de Batman dels anys 60, que era més un pallasso que altre, sinó un home amb les seues traumes, un home que encara i tot no se li pot justificar el que fa, però que també té una mica de pretext, no? Saps? Un home que ha estat tan castigat per la vida. I això, ja un còmic fonamental com aquest, ja va començar a tocar això. Llavors, després, van venir altres adaptacions cinematogràfiques, com per exemple La Liga dels Homes Extraordinarios, firmada per en Scott Derrickson, de l'any 2003, que, molt curiós, perquè el còmic en el que està basat adjunta, com si fos una banda de superherois, personatges com en Mr. Hyde i Jekyll, Mina Harker, la dona d'en Dràcula, l'Hombre Invisible, en Dorian Gray, en Quatermain, en Tom Sawyer, fan una colla com d'herois, el Capitán Nemo, que lluiten contra els villans de primers del segle XX. Clar, això és l'esquelet de la pel·lícula, però el més profund, com sempre, es va deixar de banda, perquè lògicament el llenguatge cinematogràfic és diferent i també el que es busca és que el públic ho passa bé fent una pel·lícula. Per això en Alan Moore el decepcionava molt. De fet, si et fixes, no està acreditat a cap pel·lícula que han fet, ni tot sols Watchmen. Només hi ha una que és V de Vendetta, que, el van convencer, es va acreditar dins es, com, bueno, com creador original de sa novel·la gràfica, però ja ho va renegar, perquè tampoc li va agradar com va traslladar el personatge a la pel·lícula. Encara i tot, una pel·lícula que és bastant respectuosa sobre l'original, però també tot aquest trasfons sociològic i revolucionari més a fondo es va deixar de banda. Uh-huh. Llavors Watchmen, ja anant a això, la sèrie d'ara que està a HBO, a la plataforma, és una adaptació però molt lliure del còmic. És més fidel a la pel·lícula l'any 2009 de Jack Snyder, no? Zack Snyder, s'han fet. Que mostra un univers alternatiu en el que els superherois són qüestionats perquè, clar, no deixa de ser algo certament inclús poc democràtic, que prengui la justícia per la seva mà, no? Uh-huh. Fora de les lleis. Això, quasi són tan delinqüents ells com els mateixos delinqüents. La sèrie... també la vull destripar, perquè és una sèrie d'ara mateix, val la pena veure-la. Té una sèrie de trames i subtrames molt interessants que avancen a molt bon ritme. La sèrie està molt ben guionitzada, molt bones interpretacions. Llavors fa uns giros molt interessants, les trames avancen, però llavors tornen una mica enrere, hi ha molts de flashbacks, perquè passa per diverses etapes de història dels Estats Units, els anys 20, els anys 80, els anys 90, i llavors avui en dia. Qui són els Watchmen? Els superherois principals són Ozymandias, que és un que viu dins una espècie de castell, Espectro de Seda i Mr. Manhattan. Mr. Manhattan és una espècie de déu que gràcies a ell els Estats Units va guanyar la guerra de Vietnam. Hem de dir que això és una sèrie que parla d'un univers alternatiu i que tan alternatiu que el president dels Estats Units als anys 70, en aquella època, era en Robert Redford. Saps? Són aquestes coses molt, molt curioses. I aquí la pel·lícula realment que fa també fa un al·legat contra l'exclusió dels diferents, contra la ignorància, contra el que ve de fora i el racisme, no? el món de Watchmen, la policia va a tothom tapada amb uns mocadors grocs i dues pistoles bloquejades no es poden fer servir si no tenen una autorització per desbloquejar-les. En el cinema veus el contrari, veus que el xerif negre detén en el blanc dolent, però comencen a sortir unes bandes reaccionàries, racistes, los 7K, que són supremacistes blancs, que provoquen massacre i destrucció allà arreu, allà on van, no? A part de Watchmen hi ha un altre grup, los Minutemen, que això era un grup dels anys 40, que eren avantpassats d'aquestos, no? Clar, és difícil parlar de tot això qui no conegui bé Fondos Còmic, no?
Sí.
És complicat. Sí. Però, de veritat que... No, el més que puc dir és que la sèrie la veigueu. La veigueu perquè realment és una sèrie que té acció, té drama i llavors també té molt de missatge. La pel·lícula, la versió anterior, se'n fa que Snyder... Aquest sí que és fidel en el còmic, d'Alan Moore, molt, molt fidel. És una pel·lícula que gràcies a la força visual d'en Snyder, és un actor, un director que sempre m'ha agradat molt, té una força, té un puls narratiu molt intens en totes les escenes. No hi ha més que recordar la pel·lícula 300, que hi va fer gala d'uns efectes digitals innovadors, però que realment el dramatisme i el caràcter èpic de la pel·lícula va saber plasmar molt bé, i en aquesta de Watchmen el dramatisme està filmat amb una gran espectacularitat, i llavors lo ben triades que estan ses músiques, no?, que creen un clima per cada escena. El començament de la pel·lícula val la pena, és una obra d'art, els crèdits, mentre va sonant el gran tema d'en Dylan, no?, Times, They Are Changing, que ja es veu la pel·lícula. Sí, parlant del còmic d'en Moore, és sobre la mort del comediant. El comediant és un dels membres de los Watchmen que apareix assassinat, el maten, i llavors la pel·lícula és una indagació sobre qui està darrere, perquè llavors també van desapareguent altres membres del grup. Curiosament, a l'univers alternatiu el comediant és el que assassina en JFK a Dallas. I llavors fa una massacre un poblat de vietnamita durant la guerra de Vietnam. Vull dir, els mateixos protagonistes no són herois sense màcula, més bé el contrari. Són gent que actuen segons el seu impuls i la seva pròpia llei interna. I clar, el que és la sèrie es decanta més per una trama una mica diferent, fent servir el còmic com base narrativa, però els camins per on divaga són una mica diferents, com dit en el primer, el que és el racisme i la dificultat que tenim tots sempre d'integrar en el diferent. En aquest cas la sèrie és la població negra en relació a la població blanca. Surt en Jeremy Irons, la sèrie, surt una sèrie d'actors. També anava a dir una cosa, tu has vist aquesta sèrie de zombies, The Walking Dead?
Jo no, l'ha vist tothom, l'ha vist fins i tot nens que encara han de néixer, però jo no.
Pues en James Dean Morgan, el que fa de Negan, la sèrie, és el comediant de la pel·lícula. Bueno, això qui sap, per que sàpiguen d'això, pues... Ja saben al que em refereixo, quin actor és.
Molt bé. Escolta, he vist a Barcelona o a Madrid o grans ciutats gent amb el mòbil caminant que són com Walking Dead, això sí que ho he vist, però la sèrie està bé, no, Walking Dead? Algun dia potser l'hauré de mirar.
La primera temporada, les tres primeres t'agradaran molt. Llavors ja és com tot, que quan només volen tenir contenta l'audiència i que la gent sempre demana més, però mira, si les idees s'acaben... Jo crec que tenen que ser a prou i és per dar-li un final com mereix en aquesta gran sèrie. Va començar sent gran sèrie. Ara jo crec que al final poden espanyar si fan masses temporades, però tenen que saber acabar quan toca.
Molt bé, escolta, sempre ens porta sèries HBO, o sigui, per tot la millor plataforma que hi ha?
Jo crec que tot té bo, tot. Ara, mira, estan vivint un moment molt dolç, perquè les plataformes han dut una competència tan forta que les sèries estan disfrutant d'una riquesa de mitjans, de bons actors, de primera línia, d'uns pressupostos molt, molt forts, quasi estan veient autèntic cinema de nivell a la televisor, i és gràcies al que duen les plataformes. Clar, les grans productors no poden permetre que en Max Hastings de Netflix s'endugui tot el flop per ell. Li volen fotre de trossos, saps? Hi ha una competència molt forta, tot hi ha coses molt interessants. Saps que molta gent el que fa és que es donen d'alta una plataforma per veure una sèrie que li s'atreu, però llavors es donen de baixa i es donen d'alta una altra, per veure una altra sèrie d'una altra plataforma.
Molt bé, Toni Cordero, avui hem parlat amb ell de Hitchcock. Escolta una cosa, Hitchcock va sortir a totes les seves pel·lícules. Això del cameo de Hitchcock era, en fi, compulsory, no? Com es diu en anglès, o sigui, era obligat, o sigui, va sortir a totes les seves pel·lícules. No sé si ho saps, no sé si ho sap algú, però sí que és veritat que sempre s'ha dit, no?, que va crear escola amb això, d'alguna manera o altra, sempre sortia o reflexat, o bé fent un paper. Rebecca, també segur ho saps? Va començar amb Rebecca ja o no?
No. Jo no sé si va començar a sortir en los pájaros.
En los pájaros, no? Com a primera
pel·lícula. O en psicosis. Fixa't, no estic segur. No, perdona. No, molt antes. Quizá en les quatre primeres que va fer en Celsius crec que no surt. Va venir després, quan ja feien crec que seu Universal, perquè també Con la muerte de los talones surt. Que no és quan cruza el carrer davant de la 1 o alguna cosa així?
No ho sé.
Crec que després va començar a sortir com una firma autoral, no? Com s'afirma de la seva obra.
Això ho fa, saps? També, ho vaig comentar, Michael Knight Shyamalan, també surt de les seves pel·lícules.
Imita, sí.
Fa com un homenatge a Hitchcock i al Sexto Sentido, a El Bosque, a Señales, sempre surt ell, d'alguna manera o altra.
També remarca que totes les seves pel·lícules duraven exactament 109 minuts, crec, hasta que llavors, quan li va començar a no anar gaire bé les recordacions, ja va començar a variar una mica. I ara ja fa tota mena de duració, però encara i tot la seva senya presencial de fer un cameo encara hi és.
León, qui és aquest senyor que estem escoltant de fons, que ens està parlant així raro?
No, bueno, la banda sonora de Watchmen en la sèrie, un trocito.
Sí, és que té també, ho anava a dir, té una, que també li comentaven en León, té una banda sonora però impressionant, igual que la pel·lícula d'en Snyder, saps?
La pel·lícula amb Leonard Cohen, amb Simon Garfunkel, amb Bob Dylan, que l'escoltàvem, però aquí se'n pareixien aquí com uns robots nazis, no? Que,
sí, així, no? Comercial. Sí. S'ha de ser una de Trent Reznor i Arthur Ross, i veiem músiques d'en Ligeti, d'en Wagner, d'en Llevo Grups...
Ligeti.
Temptation de Temptations, quan està l'ambientació...
I és tot, des del barroc fins a Motown,
Sí. Desmond Decker, Rolling Stones, David Bowie, Life on Mars, quan surt tot Manhattan a Marte, saps que aquest tipus està allà a Marte, allà com exiliat.
A mi m'agrada això, que és una barreja entre Kraftwerk i Paco Pil. Sí. Puja, Leon. Vinga, gràcies a Toni Cordero. Fins d'aquí un meset.